senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023? Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
El 22 d'abril, al Palau Sant Jordi serà una gran festa. 50 anys de la companyia elèctrica d'Arma.
Un concert únic amb col·laboracions inèdites. Sopa de Cabra, The Tallers, Gossos, Jordi Cuixart, Maria del Mar Bonet, Gemma Humet, Celtas Cortos i molts més per celebrar junts mig segle de la banda amb més trajectòria del país.
El 22 d'abril, viu un concert històric. Entrades a companyiaelèctricadarma.cat.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
Mundo Deportivo presenta el seu nou canal de pàdel. Un nou espai a la web on podràs trobar la millor informació del món del pàdel. Alta competició, entrevistes, pàdel amateur, consells de material i pales de pàdel. Tot a càrrec d'Alberto Bote i Nacho García Perulero. Referents en la informació esportiva de pàdel. Entra al nou canal de Mundo Deportivo i gaudeix del pàdel.
Em vull vendre el cotxe, a vendre el cotxe.
A vender mi cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a vender mi cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta la píndola de salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
10:02. Doncs bé, sobre això de fumar, que a més el Basté l'he sentit tota la setmana parlant del tema del tabac i de fumar i tot això, no rigueu, home, carai, que està intentant deixar de fumar amb l'ajuda de tots els oients. No riguis, que el tinc aquí enviant-me missatges. El Todacitan és un medicament que havia generat molta expectació, perquè és un medicament que diuen que en 25 dies ajuda a deixar de fumar i està finançat pel sistema de salut pública. Val? És un medicament que ara preguntarem al món farmacèutic exactament què és i com funciona, però s'havia aturat, diguem-ne, la seva... Hi havia un estoc, diguem-ne, bloquejat i que s'ha anunciat que les pròximes hores es desbloquejaria. I clar, ha començat a haver una expectació gegantina per veure si demà es fan cues davant de les farmàcies per comprar el dichós Todacitan. Ens avisen des del sector farmacèutic que la gent no cal que corri, que no hi serà demà. Deixem saludar a aquesta hora del matí al president de la Federació d'Associacions de Farmàcies, el senyor Antoni Torres. Senyor Torres, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hi haurà Todacitan a les farmàcies demà?
Puntualment. A veure, sí, vol dir que puntualment no vol dir que en punt. Vull dir que en algun punt podem tenir un o dos unitats perquè s'han servit algunes unitats, però el subministre no estarà regularitzat. Nosaltres estimem que abans entre una setmana i dues setmanes.
Val. Abans de parlar de per què és així, deixem preguntar-li què és això del Todacitan i per què està generant aquesta expectació.
Bueno, se sumen dues coses, no? Primer, que altres medicaments que hi ha per tractament de deixar de fumar, un d'ells no servia tampoc, els altres pues, són parxes o sprays, aquests són 25 complir... Ai, 25, són... un tractament de 25 dies amb 100 comprimits i diguem que és per via oral, és molt còmode, bueno, facilita les coses per deixar de fumar. Hi ha altres tractaments, evidentment, però aquest té la comoditat que és uns comprimits que et toca cada dia, segueixes la pauta i s'ha acabat. Això per una banda.
I què fan, perdó, què fan aquests comprimits?
Bueno, el que et fan és inhibir el desig de fumar. Uh-huh. Et van inhibint el desig de fumar i cada vegada tens menys ganes de fumar i deixes de fumar. Va. Sempre i quan, vulguis deixar de fumar. Aquesta és una condició imprescindible per deixar de fumar. Vulgui deixar-ho. No? Aleshores, el que passa és que aquest medicament valia 200 i pico, surt finançat, passa a valdre 100 i pico, i a més de que baixa de preu, com tots els medicaments finançats, el que passa és que tu pagaràs només la teva aportació, el 40%, el 30%, el 50%, el que toqui, no? Mm. O res. Mm-hmm. Aleshores, clar, encara que ja és més barat, si a més pagues l'aportació, doncs surt molt més barat. Val. És més còmode, surt a tots els mitjans, la notícia, i la demanda es dispara.
Això va ser el febrer, no?, que ja va començar a sortir?
Sí.
Val.
Bueno, el Tocitan ja existia abans, eh? Mm-hmm. Sense estar finançat.
No, no, vull dir, el finançament va començar a principis de febrer.
Correcte.
Val. I llavors, a partir d'aquí, es produeix aquest efecte, diguem-ne, de molt interès per part de la gent. Què ha passat perquè s'aturi o no hi hagi hagut o decidir en les farmàcies en aquest temps?
Bueno, mira, a veure, intentaré explicar-ho el més senzill possible, ¿vale? Mira, si tu agafes una caixa d'un medicament, veuràs que el medicament, a la part de darrere, porta dos còdics. Porta un còdic de barres i porta un còdic QR, ¿vale? El codi QR és un sistema que tenim a Europa que és per garantir que aquella unitat d'aquell medicament, aquella caixa en concret, no està falsificada. Això és així perquè cada caixa porta com un DNI, que és aquest codi QR, i aquests DNIs, aquests codis QR, estan en una base de dades europea. Uh-huh. De manera que qualsevol farmàcia europea, en el moment que nosaltres dispensem aquell medicament, es borra de la base de dades i ja no es pot tornar a dispensar un altre exactament en el mateix lloc. Si algú el falsifiqués, ja no el podria vendre. Què va passar? Que aquesta base de dades europea també té bases de dades a cada país. Bueno, però sembla ser que hi ha hagut un problema entre el número que es va assignar a Europa i el número que es va assignar a Espanya. Llavors, què passava? Si nosaltres haguéssim volgut vendre aquest Tocitan, ens hagués sortit que aquest envàs no era dispensable perquè no complia amb la normativa. Llavors, fins que no han arreglat aquest problema informàtic, no s'ha pogut posar a la venda en tota la ciutat.
I llavors, a partir d'ara, es va posar com a data el dia 20 de març que tornaria a restablir-se, diguem-ne, l'arribada d'aquest producte a les farmàcies, però ja alerteu que això trigarà a posar-se bé. Quant de temps trigarà a posar-se bé?
Nosaltres estimem, perquè, clar, per què dic estimem? Perquè el laboratori ha servit unes quantes unitats, que són aquestes que t'he dit, que tenim a l'UMI, a alguna farmàcia tenim una, dos, tres, però no més d'això. Això per una banda. Per una altra banda, la demanda. Resulta que, clar, no sabem quina és la demanda real, perquè la gent ha anat passant per les farmàcies dient guarda mal,
yeah.
Però potser resulta que el té guardat a 6 farmàcies, amb la qual cosa, quina és la demanda real? No la sabem. I la tercera, que el laboratori ha servit els lots que tenia, però fins aquí 10-15 dies diu que no tornarà a servir més lots. Mm-hmm. Aleshores, si la demanda és molt gran, i realment és gran, i s'esgoten aquests, resultarà que ens trobarem que no en tindrem. Sí que clar. Hi ha hagut una cosa per la tranquil·litat de tothom. A veure, el Tocitan és un envàs de 100 comprimits. Vol dir que amb un envàs tu acabes el tractament. Per tant, ningú ha de patir, ostres, si em quedo, no començo, perquè si em quedo sense... Tranquil·litat. Si tens un envàs, pots començar i acabaràs. No hi ha continuïtat.
Va.
Això és una tranquil·litat, també, dintre del que cap.
Va haver-hi aquest efecte, realment, a les farmàcies, però quan el mes de febrer comença a finançar-se, és a dir, va haver-hi cues per comprar-lo, o no tan exagerat?
No, perquè saps què va passar? Que, és que va ser molt ràpid. Aquest medicament ja el teníem en estoc,
sí.
Anava dispensant tot normalment, i va ser en 24 hores, o sigui... Pam, 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 s'ha acabat. Ja està.
Clar.
El que sí que veiem és molta gent que passa constantment dient, escolta, teniu Tocitan, me'l podeu reservar? Bueno, això sí.
Hi ha algun perfil de la gent que l'utilitza o no?
No. És bastant... general, la veritat.
Acabo només amb una pregunta, ara que un parell, que no tenen a veure directament amb el Tocitan. Ara que s'estan pujant els preus de tot... diguem-ne, dels productes bàsics. Això està afectant els medicaments o no?
Sí, que estan baixant.
Estan baixant els preus dels medicaments?
Els medicaments baixen sistemàticament cada any, 2-3 cops. Perquè estan funcionant en base a un real decret que es diu de preus de referència, uh-huh. I els preus dels medicaments baixen cada any 2-3 cops. Això té una conseqüència greu. Té una conseqüència greu, que és que incrementa el número de faltes que ens estem trobant per poder dispensar els pacients, perquè aquests medicaments han tenint els preus tan baixos. Què passa? Que els laboratoris productors prefereixen, abans d'un cop han servit una quantitat mínima, prefereixen exportar a altres països que tenen preus més alts dins de la pròpia Unió Europea. Mm-hmm. I aquest és un problema estructural greu, de veritat. Mm-hmm. Perquè se sumen diverses coses, perquè no tinguem falta, perquè no tinguem medicaments. perquè és un problema seriós. De fet, Portugal, que també tenia preus molt baixos, el que ha fet ara molt recentment és pujar els preus dels medicaments genèrics perquè estiguin a nivell europeu, perquè si no els hi passava el mateix. No cal confondre el preu del medicament amb el que tu pagues, perquè el que tu pagues és una aportació del preu.
Ja.
Això és important.
Val. I acabo només. El que sí que tenim un problema, sembla, i que sembla gairebé crònic, és el del un cert desproveïment d'alguns medicaments, no?
Sí.
Que costa que arribin a les farmàcies.
Bueno, no és que costa, és que
que n'hi són.
És un ball, i no n'hi ha.
Ja.
Bueno, això és el que t'estava comentant ara. Realment hi ha tres causes perquè hi hagi desabastiments. Els accidents, això que ha passat amb el Tofitan, és un accident.
Sí.
El que va passar amb els xarops d'amoxicilina aquest hivern, un accident. Després hi ha causes estructurals, que són aquelles que no permeten al farmacèutic que exerceixi el seu coneixement canviant, jo que sé, unes càpsules per uns comprimits del mateix principi actiu, i això complica molt les coses. I després n'hi ha unes altres de globals, que són les de la manca de subministraments que venen de la Xina i l'Índia, i pot ser paper, cartró, principi actiu. Pensa que el 80% dels medicaments es produeixen a la Xina. Llavors, aquí tenim un problema. I l'altre, que també és un problema, és que la Unió Europea té una doble legislació. Per una banda, considera el medicament com un producte de salut, i per això hi ha aquests còdics datamàtrix, que t'explicava, aquests còdics QR, no?
Sí.
I restringeix moltíssim el que es pugui utilitzar cap aquí, cap allà, però per una altra banda, com que és un producte de comer, un bé, la Unió Europea té un principi que és el de llibertat de moviment de producte i afavorir la competència. Què passa? Que amb això està afavorint que aquells productes que es produeixen a països que estan més barats vagin cap a països on no estan tan barats, dins de la pròpia Unió Europea. Amb la qual cosa és una altra causa que ens provoca desabastiment.
Claro.
O sigui que si ho juntem tot, tenim una festa.
Déu-n'hi-do. Bé, a les 10 i 11, doncs això, missatge per tota aquella gent que està buscant aquest medicament per deixar de fumar. Demà no cal que correu gaire, ni col·lapseu les farmàcies, perquè en tindran poquet. L'Antoni Torres és president de la Federació d'Associacions de Farmàcies. Moltíssimes gràcies, senyor Torres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre.
3 minuts i arribarem a un quart d'11. Re, per anar acabant, una de les imatges que segur que serà la del dia. Vladimir Putin trepitjant Mariupol. Ahir el Carles Fernández estàvem amb tertúlia, estàvem debatent sobre el cort penal internacional, quins efectes tindria, vam trucar un advocat, hi havia el Joan Caral, sobre què passa i quines necessitats hi ha a cada país, quin criteri s'ha de seguir, si Rússia, de fet, com que és signant també del Tractat de Ginebra, hauria de també fer-ho, o està obligat o no a detenir-lo, i què passa si no es deté quan viatja en un país. El Carles Fernández diu, i voleu dir que no farà servir això com a propaganda i anirà passejant-se per segons quins llocs per demostrar que no el deté ningú. I aquella nit Vladimir Putin aterra a Crimea i aquesta matinada aterra a Mariupol i es fot a conduir pels carrers. Amb una demostració, en aquest cas, evidentment, és territori controlat per l'exèrcit rus, en tots dos casos, eh? Però vaja, una demostració de que a mi l'acord penal internacional m'entra per una orella i em surt per l'altra.
A mi, sobretot molt simbòlica la de conduir, vull dir, és que al final és demostrar, jo estic, mano tant i estic tant al mando i controlo tant que és que jo agafo un cotxe i em passejo per aquesta zona, vull dir, li trobo un simbolisme molt important que el líder i que agafi el cotxe i que sigui ell el que estigui al volant, vull dir, que és com una metàfora, però al final demostra doncs, el poder que ell vol mostrar després d'això.
A mi em sembla que el prestigi, és a dir, l'acord penal internacional no para de fer coses per perdre ja el poc prestigi que tenia, perquè que això no tenia cap sentit, perquè necessites bàsicament que siguin els estats, no tens força executiva com a tribunal, i necessites que siguin els estats els qui detinguin a les persones contra qui tu fas un ordre de detenció i que, per tant, és el mateix que si no hi fossis, perquè és com si aquestes persones o aquests estats diguessin anem a jutjar aquest tio per crims contra la humanitat, que són universals, diguéssim, i es poden jutjar a qualsevol lloc, em sembla absurdíssim. I, a més, bueno, això hi posa de manifest i Rússia sembla que no, té clarament aquest objectiu, que és com de desmuntar tots aquests principis sobre els quals es basa en cert un ordre, diguem-ne, internacional, i que es passegi per Crimea. Ucraïna, per cert, que no ha ratificat, em sembla, el conveni que crea el Tribunal Penal Internacional o l'Acord Penal Internacional, que es passegi per Crimea amb tota la tranquil·litat del món, o que se'n vagi a qualsevol lloc, ell ja no hi anava a llocs on el podrien detenir. Tampoc no hi hagués anat abans d'aquesta ordre de detenció. Per tant, em sembla absurd i que l'única cosa que serveix, efectivament, és a la seva pròpia propaganda que, personal i
de
política.
De fet, no havia anat al Donbass, Putin. Vull dir, fixa't que el primer cop que va visitar les tropes...
Sí, és gràcies a l'acord penal internacional.
No sé si és gràcies, si ho tenia previst o no, però diu, mira, ara saps què? Per què no?
Sí,
no?
Sí.
Manchón.
Pues, jo penso que és un gran error, coincideixo molt amb el que hi ha la Maria. O sigui, tot l'ordre internacional després de la Segona Guerra Mundial està en entredit. I al final, si ens fixem, Putin no deixa de ser el membre, bueno, el dirigent d'un país que està que té capacitat de veto en el Consell de Seguretat de Nacions Unides. Llavors, són mesures, crec, de cara a la galeria, per focalitzar que realment està fent coses que no hauria de fer, per dir-ho suau, però que això la comunitat internacional ja ho sap. És a dir, que intentar cercar-lo a través del penal internacional a mi em sembla un error, que és evident que ell està aprofitant per exhibir que encara pot desplaçar-se. Una altra cosa seria si, no sé, si per exemple, cosa que no farà, anés a qualsevol país europeu o als Estats Units. Què passaria allà?
Però ja no ho faria abans d'aquesta ordre de detenció, ara mateix.
Per tant,
hi ha una altra cosa...
No necessita que... fer-ho, això. Digues.
Ara m'ha fugit del cap. Que ell com a això, és la primera vegada que s'emet un ordre de detenció contra un càrrec en actiu. I això també vol dir algunes coses de quina manera tota la propaganda s'està articulant. És a dir, que Putin podria ser jutjat per crims de guerra, no en tinc cap dubte, o sigui, no estic posant en dubte això, sinó que tu estiguis destinant ara la teva energia absurda, com dic, perquè no canviarà res, a perseguir una persona que està en el càrrec quan tens tants altres criminals de guerra en el càrrec i no en el càrrec, a qui no hi destines ni un bri del teu temps, doncs potser ens hauríem de preguntar exactament a qui serveix això, que volem servir potser com a propaganda dels contraris a Putin, el que acaba fent, efectivament, és només propaganda pel propi Putin.
D'aquí a... Mira, ara passen 2 minuts d'un quart de 12 del matí. Ara sí que ho deixarem aquí, perquè ja ens esperen el Pou i la Gemma i l'Anaïs i el Ferran Martínez per parlar d'aquest Barça-Madrid a les 9 de la nit, que RAC1 la viurem des de les 7 de la tarda. Partit, evidentment, d'I3, sempre que és un clàssic, amb una lliga en joc i amb una càrrega extrafutbolística bastant considerable. Us agraeixo moltíssim, com sempre, per acompanyar-nos. Nosaltres, gràcies, Maria.
Deixem els bunyols, estaran contents,
Potser no n'hem menjat tants, Podríem haver menjat molts més.
Bueno, sí, crec que ens feien com...
És una de les coses que més enyoro de Catalunya, els bunyols.
Els brunyols. Gràcies, els brunyols, Tània, ja saps que aquí n'hi ha sempre. Una abraçada.
Una abraçada.
Adéu, Manchón, que vagi bé.
Vale, ens veiem. Adéu-siau. Una abraçada. Ciao, ciao.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
El 22 de març celebrem el Dia Mundial de l'Aigua. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura.
A Romacar, el major grup de concessionaris oficials fora Barcelona, estem de celebració. Estrenem noves ubicacions. Vine a qualsevol de les nostres instal·lacions de l'1 al 31 de març i gaudiràs d'ofertes especials en tota la gamma Ford. Romacar, a Barcelona, a La Maquinista i ara també al carrer Diputació, a Sant Boi i Sant Just i nou centre trànsit a Molins. romacarabs.com.
Arriba una nova dimensió Volvo a Barcelona. Volvo Diesel Auto La Maquinista, al carrer Potosí 4. Tota la gamma Volvo amb condicions irrepetibles dins un nou punt de venda amb la qualitat en el servei i l'atenció al client que sempre ha caracteritzat a Diesel Auto. Visita'ns ara i aconsegueix el nou Volvo XC40 amb entrega immediata. Volvo Diesel Auto La Maquinista. Diesel Auto. Pensant en tu.
Aconsegueix amb La Vanguardia una cafetera expresso De'Longhi valorada en 149 euros amb 90 de regal. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i emporta't la cafetera estilosa de De'Longhi per fer un cafè express ideal amb una crema perfecta. Truca ara al 933-481-482, rep el diari cada dia i gaudeix de l'autèntic sabor del cafè amb La Vanguardia i De'Longhi.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Informa't a Ondinauto. T'esperem a Barberà del Vallès, Ripollet, Rubí, Sant Cugat i Manresa.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oferta, te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
RAC 1. La segona edició dels Premis DRAC organitzats per RAC 1 ja té guanyadors.
En la categoria Sostenibilitat,
La Fageda, Pablo Vidarte i Fundació Espigoladors.
En la categoria Innovació,
Núclia, L'Acta, Ideal Barcelona i Cuideo.
En la categoria Veu de l'Any,
Iman Raisali, Miss Raisa.
I en la categoria Històries amb Ànima,
Quim Llisorgues.
El dilluns 17 d'abril, la gala de lliurament dels Premis DRAC a l'Auditori de Barcelona.
Enhorabona.
Premis DRAC. La segona edició dels Premis creats per RAC 1.
Tots som 1. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unión Suiza Jullers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 10 i 21 minuts. I efectivament, demà arriba la primavera, el cap de setmana que ve canviem d'hora, i avui és un dia per sortir una miqueta del túnel, del tediós mes de... Ja sé que això és una qüestió personal, eh? També ho compartim amb Toni Clapés, del mes de gener, febrer i març, que és que sigui un gran partit de futbol avui, com és el Barça-Madrid, aquest vespre a partir de les 9, des de les 7 de la tarda, recullem tota la prèvia, amb un partit que, sens dubte, si miràvem la premsa esportiva, tant de Barcelona com de Madrid, hi ha una mena de... vaja, d'unanimitat en què és un partit clau. És una evidència, però des de la part de Barcelona, partit que val una lliga, des de la part de Madrid, últim tren, última bala, última oportunitat pel Real Madrid per reenganxar-se a aquesta lliga. Però a ningú se li escapa que, a més de ser un gran partit de futbol, com ho són tots els clàssics, en aquest cas amb una lliga en joc, a sobre hi ha tota una càrrega extraesportiva que no sé si afectarà d'alguna manera ambientalment o no, sí que probablement, si és que hi ha confirmació oficial, afectarà en una imatge, que és la no presència del president del Real Madrid, Florentino, o absència directament, per no dir no presència, l'absència del president del Real Madrid, Florentino Pérez, per primer cop al Camp Nou en un Barça-Madrid. Deixeu-me saludar a aquesta hora del matí el Joan Maria Pou. Com està, Joan Maria? Bon dia.
Hola, bon dia, Xavi.
Com tenim els nervis? Com ho portem, això?
De moment a lloc.
Anacondeta no hi és encara, eh?
De moment està domesticada, però dona-li unes quantes hores, perquè avui és d'aquells dies especials.
És dia gran, és dia que et lleves diferent.
Sense cap mena de dubte, perquè a més... el 5 d'abril hi tornarà a haver un Barça-Madrid al Camp Nou, en aquest cas hi haurà en joc un títol, una final d'un títol com la Copa del Rei, i també serà molt, molt especial, però és que aquí jo crec que hi ha un tros del pastís de la Lliga gegant en joc. Si el Barça guanya i surt a 12, si a sobre sortís amb el gol a veraix guanyat, ja seria la rapera. Jo crec que serien 36 punts en joc amb 12 d'avantatge. Vaja, el Barça hauria de fer-ho estrepitosament malament per perdre la Lliga.
Hola, Gemma Herrero, què tal, com
Hola,
estàs?
Hola, bon dia.
Tan important pel Barça
llevat,
com pel
jo
Madrid?
Jo m'he llevat molt d'hora, per culpa de la Marató.
Ah, hombre, ja hi som, els afectats de la Marató, eh?
Que si vagin a un altre
bueno,
lloc,
que són,
no
que
sé,
tots
a la
zona Barcelona.
Franca, per exemple.
T'agradaria que anessin a córrer a la zona Franca. Què passa, que t'has llevat molt d'hora perquè està tot talladíssim, els accessos cap aquí, no hi ha transport públic, un desastre, no? Has hagut de saltar per alguna zona d'aquestes?
La Sepúlveda i Gran Via.
T'has passat pel mig?
No, bueno, en Sepúlveda todavía, en Canan habían pasado,
ah.
Y ahí en Gran Vía he pasado por el metro.
Y me recuerdo,
o sea,
que...
He creuado por el metro de una estación a, o sea...
Sí, sí, sí.
Les escales i tal.
Es passa per sota. Jo recordo que una vegada que havia de fer programa sortint d'aquí a l'estudi i anant-lo a fer la Rambla, no havíem pensat que hi havia una de les múltiples curses a Barcelona. El taxi ens portava fins allà, es va aturar i vam decidir creuar en directe i, bueno, uns crits, uns clar. Insults i unes coses, perquè intentaves passar entremig dels corredors i és el pitjor que pots fer, perquè, efectivament, et poden matar alguns d'ells i els aficionats que estan allà pendents.
Pues m'he llevat molt d'hora,
sí.
He tenido que venir andando... Visca la marató.
Bueno, estàs molt bé, de cara al partit.
Molt bé, molt bé.
La prèvia és fantàstica.
Molt despierta.
No sé si estàs d'acord també amb el Pou, de totes maneres, si és més important pel Barça o pel Madrid aquest partit.
Per al Madrid.
Sí.
Bueno, és l'última oportunitat per enganxar-se a la Liga. O sea, si no guanyen avui, o sea, adéu.
Ja ho tens claríssim, això, no?
Sí,
ara quan feia càlculs...
El Barça, aunque pierda, bueno, puede ir más o menos. O sea, la diferència todavía serà gran.
Ferran Martínez, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
També ens acompanya l'Anaïs Martí. Com estàs, Anaïs?
Hola, bon dia.
A veure, com porteu vosaltres, Ferran i Anaïs, el tema?
Jo estic bastant en la línia de que la pressió és tota pel Madrid. T'he de dir que ja m'he llevat amb nervis. Els intento controlar, però intento ser racional i pensar que el partit important... com ja apuntava abans el Pou, és el dia del 5 d'abril, on allà sí que t'hi jugues un títol, i avui, home, és un clàssic que sempre, bueno, sempre es viu d'una manera molt, molt intensa i diferent, però sí que és veritat que el Barça ha fet els deures abans, té un bon coixí, i aquí es... O sigui, pot jugar una mica més que el Madrid amb el resultat, òbviament.
De totes maneres, Anaïs, ara et passo la pilota a tu, és veritat que pel Barça, és a dir, si el Madrid perd aquest partit, el Barça el guanya, la distància és gairebé, ostres, no insalvable, perquè aquestes coses mai es poden dir, no, però és molt, molt difícil. En el cas del Madrid retallant, efectivament, encara que hi haurien 6 punts amb 12 partits per jugar, però en aquestes qüestions psicològiques, 6 punts, després d'un partit al Camp Nou i amb la situació a la contra que té per molts aspectes el Barça, no seria un final,
sí,
de temporada
no serà,
còmode.
No serà un final de Lliga còmode pel Barça, especialment fora de casa. Però, vaja, ostres, jo espero que el Barça sigui capaç de, com a mínim, aprofitar aquest avantatge que ja ha aconseguit fins ara. També et dic que, evidentment, 12 punts per mi serien definitius a aquestes alçades de temporada.
Anaïs?
Jo crec que els 12 punts serien definitius i que al Barça se li hauria de donar molt malament perdre aquesta Lliga si aquesta nit guanya el Madrid. No ho veig tan clar si s'acaba perdent amb aquests 6 punts de diferència. Per què? Doncs per, ho acabeu de dir, una mica per l'ambient que hi ha a la resta de camps, perquè no veig a un Barça que estigui al 100%, perquè està costant molt recuperar futbolistes que et pensaves que els tindries abans d'hora i no els tens, i perquè en les últimes setmanes, sobretot des de que no hi és Pedri, el joc de l'equip s'ha ressentit moltíssim i no estem veient un Barça brillant. Crec que el Barça doncs, està estirant molt el xiclet d'aquesta primera volta excel·lent que ha fet, però que en els últims partits no és un equip solvent. I si això li sumes tot el tema que hi ha darrere del cas Negreira i la complicació que això suposa anar amb altres camps de futbol, que ja veurem també com reacciona avui el Camp Nou, que jo crec que la gent sabrà separar bé el que és el tema esportiu del tema institucional. Però ha de ser difícil de digerir per molt que hi hagi un entrenador que estigui doncs, donant la cara totes les setmanes a la sala de premsa i per molt que estigui protegint els futbolistes, que és el que ha de fer l'entrenador en aquest cas.
Doneu per fet, de totes maneres, que el Madrid guanyarà tot d'aquí al final, i el Madrid té la Champions, que primer té el Chelsea, i si guanya el Chelsea, després és el guanyador del City-Bayern. És a dir,
sí,
que el Madrid
sí,
Gemma, arribarà, però... arribaran jornades en les que el Madrid estarà entre mitges del partit de Champions i el de Lliga,
sí,
estic segura,
sí, però jo crec que
iran
que si
a per la, iran a per la Champions.
Guanya, tindrà, jo no veig a un Madrid tirant la Lliga en ple mes de març, això per començar, per molt
no, si
que
no
tingui
altres objectius.
Energies. Sí, exacte. Jo crec que si avui hi ha una sorpresa al Madrid, doncs és que és el Madrid, és que no el podem donar mai per vençut ni per perdut, i crec que les derrotes del Barça lògicament li donaran vitamines, i si avui doncs surt vencedor, això li donarà aire de cara a la Copa i li donarà aire de cara a la Champions, i no ho sé, és que queda moltíssim encara. Si m'estiguéssiu parlant de que queden poques jornades, doncs, però és que són 36 punts encara el que queda.
Sí, però jo crec també que estem en una temporada atípica i que no sabem com arribarà, per exemple, molts dels jugadors del Madrid. Jo estic en la línia de la Gemma, que crec que el Madrid li pot afectar o li pot pesar molt afrontar aquest tram final de temporada en dos competicions, sobretot una on va estar en desavantatge respecte al líder, que és el Barça.
L'any passat també ho dèiem, això, eh?
Sí, però aquest any jo crec que el context és diferent, perquè vens d'un Mundial també a mitjans de temporada, que com estem veient en els grans equips que han tingut molts jugadors que han participat al Mundial, els està passant factura, i m'agradarà veure com arriben tots aquests equips, Barça inclòs, en aquest final de temporada.
Ara, en aquest discurs el dèiem l'any passat i el dèiem,
sí,
la temporada 2016, que el Barça tenia 12 punts.
Per quantes Champions va el Madrid? És que clar, a veure...
Con quantos puntos estaríais contentos?
No sé, jo m'he perdut. 20.
26. 26 per arribar a final de temporada amb tranquil·litat. Pau, com ho veus tu? Que en aquest factor del Madrid que s'hi barregen, jo m'imagino també aquests dolors dels últims temps del Barça. És a dir, això a l'any 2013... en l'estat d'ànim culero que és passat, perquè hi havia una confiança absoluta en l'equip i un domini del futbol internacional potentíssim, però és que després d'haver vist passar una Champions rere l'altra, les coses es fan difícils, eh?
Bé, jo crec que aquí hi ha diverses coses, no? Una, que aquest catastrofisme de l'Anaís...
Vull dir, té
una mica a veure, ara ja ens coneixem, hem compartit viatges, amb tot el carinyo, Anaís, hi ha una mica de... La seva mirada ja té tendència
a anar cap aquí.
Eh?
Aquell aficionat aquí, de l'APM que sortia, no?, i que deia, de moment tot va malament.
Però vull dir, per intentar centrar una mica el focus, recordar-li a l'oient que el Barça ara mateix té 9 punts més que el Madrid a la Lliga. 9 punts més que el Madrid a la Lliga.
Que li ha guanyat tots els partits.
Que juga a casa contra el Madrid avui, aquest partit de Lliga que pot ser definitiu. I és veritat que el joc no està sent brillant, però tot i jugar en molts moments molt justet, el Barça tira endavant la majoria de partits, perquè defensivament està a un nivell sublim, i que, per tant, el marge d'error del Barça és molt superior al marge d'error del Madrid a la Lliga. Però a banda d'aquesta petita conya, és veritat que una part de l'anàlisi que fem jo crec que està contaminada per l'ambient institucional, també.
Segur.
Tot i que s'hauria d'intentar distingir entre el que està fent l'equip, que no té cap culpa de tots els sidrals que hi ha als despatxos, i el que està passant als despatxos, és veritat que és molt difícil, i es barreja en l'estat d'ànim, jo crec, del barcelonisme, o d'una part del barcelonisme, es barreja tot una mica, no? Però a la Lliga la situació l'afirmaríem cada temporada. Està a 9 punts al Madrid a falta de 13 jornades, en aquest cas, no? I tenir l'opció de sortir del Camp Nou després d'haver jugat contra el Madrid amb una diferència de punts com aquesta. És que jo crec que al Madrid avui no li serveix ni l'empat.
No.
Per tant, bé, a veure quin és el plantejament d'Ancelotti. Bé, ahir ja ho va dir, no?
Que
la idea era ser
valents, ja,
però alhora sent prudents, no? Vull dir que Ancelotti al final tampoc voldrà sortir a tomba oberta, perquè recordeu com li va sortir l'invent aquell del Bernabéu del primer clàssic contra Xavi, no? Aquell 0-4 on va començar a fer invents, a canviar posicions, i ell mateix va reconèixer que es va equivocar, no? Vull dir que jo crec que avui és un partit d'entrada per gaudir-lo i per intentar veure una bona versió del Barça, en la mesura que es pugui veure una bona versió del Barça sense Pedri al mig del camp, i sabent que si guanyes... Doncs ja has de començar a posar en marxa el compte enrere per saber quan pots guanyar la Lliga. Amb tot el respecte i tota la prudència del món, però 12 punts a 36, clar, veient el que ha fet fins ara el Barça, és que hauries de perdre més d'un terç dels punts, eh?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Hauries de... Bueno, són quatre derrotes de 12 que queden.
Un equip que només li han fet 8 gols, no són els que li han fet al sí. Barça fins
però
ara.
Si voleu agobiar-los...
I comptant el que deia la Gemma, que el Madrid ho guanyi tot, ja, aquesta és una altra.
Aquesta és una altra, però si voleu agobiar-los, pues oi, agobiar-los.
Tu... i deixeu-me dir-vos una
no
cosa.
No passa res, jo m'agobio dir-vos... sola, no passa res. I, jo m'agobio, jo.
Passar el mal rato,
i per les Anaïs... Per les Anaïs del món, que n'hi ha moltes, que sapigueu que algun dia el Madrid no guanyarà la Champions. Vull dir que algun dia passarà, eh?
Ja arribarà, ja.
Tranquils.
Ja arribarà aquest dia. Perquè, de veritat, quantes són en els últims anys, Gemma?
Ostres, he perdut la cuenta.
Per favor!
Per favor, m'estàs
fora! Quina vergonya! Però què és aquesta vergonya? Que són 4 en 5 anys, potser, no?
Totes.
O alguna cosa així. No,
van igual, guanyar 2014, no, després 3 seguides, no, van ser?
És igual.
I l'últim any passat, 5, l'última dècada, 5, no?
Esta manera de flagelaros que tenéis...
No, però afecta l'anàlisi, això, vulguis o no. Una cosa, ara que deia el Pau, una cosa molt interessant sobre el tema de l'efecte, diguem-ne, ambiental que pot haver-hi, que s'ha de separar, però sí que hi ha una cosa que m'agradaria preguntar-vos, perquè tinc un dubte, que és Florentino Pérez. O sigui, en la decisió, si és que finalment acaba sent així, de Florentino Pérez, de no presentar-se al Camp Nou per primera vegada, com que, no sé, abans a la tertúlia comentava, no, es volia estalviar les xiulades, jo penso, les xiulades, un senyor que va pels camps i que ha vingut al Camp Nou en situacions molt pitjors, diguem-ne, d'enfrontament Barça-Madrid, i a mi la impressió que m'havia donat és de crear un estat d'ànim determinat, és a dir, de generar un relat. Llavors... jo no voldria ser de Burgos Bengoetxea. Després de tot el que hem sentit en les últimes setmanes al voltant dels arbitratges, al Barça, etcètera, etcètera, que en un partit així, després de que el Real Madrid hagi decidit que es personarà en la causa de Negreira i que el president del Real Madrid decideixi que no va al Camp Nou per primera vegada a la seva vida, aquest àrbitre, en concret, avui, ostres...
jo ja sé que Florentino és molt poderós, però l'estàs donant més poder encara.
Però llavors
per
què ho fa?
El partit es juga al Camp Nou, eh?
Sí,
sí. L'ambiente, serà l'ambiente del Camp Nou, no el del Bernabéu. Si el partit se jugarà en el Bernabéu,
no t'ho digo que no. Sent àrbitre és difícil que t'alliberis del que ha passat en les últimes setmanes.
I que per què lo hace Florentino?
Perquè tothom llegeix diaris i tothom sent la ràdio, tothom veu la tele.
Sí, sí, però d'ahí a què va pitar en contra del Barça?
No, jo no deia pitar en contra del Barça. Dic que la pressió per prendre determinades decisions te la compliquen.
Bueno, les està passant a tots els àrbitres que piten ara al Barça, però de això la culpa no la tiene Florentino.
Però no.
Que lo pregunten a la Porta por qué pagó al señor Enrique Negreira. Esa no es la culpa de Florentino.
No, yo no estoy diciendo que sea culpa de Florentino.
Pero que por qué no viene, preguntabas. Mm. Información no tenemos. Tenemos sospechas y podemos hacer elucubraciones. La meva es un poco de teatrillo. O sea, tampoco me creo cuando lo de la acusación particular y demás, por lo que cuentan en Madrid, era un clamor la afición del Real Madrid pidiendo que el Real Madrid hiciese algo con lo del Barça. Pero vamos, todos los negocios los tienen, se llevan fenomenal y para mí... Florentino, que es de hacerse estas encuestas de vez en cuando para ver lo que opina la gente, ha dicho, bueno, pues algo tengo que hacer, lo de la acusación particular, y después no le invitan a comer, es el Barça el que, no, hombre, no me extraña, suspende la comida a directivas, porque si se presentan como acusación particular, lo de ir a comer quedaba como raro, ¿no? Entonces ya todo lo demás viene después, entonces dice Florentino, bueno, pues tampoco voy allí y me hago la foto con la Porta, porque así queda, o sea, pero a mí me parece todo una ruptura más formal que verdadera. No me termino yo de creer el teatrillo este.
Jo estic en la línia de la Gemma també aquí. Jo crec que és un paperot, sobretot de cara a la seva parròquia, per tenir, bueno, perquè també tenim una pressió important des dels socis del Madrid i aficionats, i però vaja, que després Barça i Madrid jo crec que seguiran de la mà a l'hora de, per exemple, dels seus negocis o interessos particulars, tipus Superliga, que aquest mes de març, aquesta primavera, perdona, havia d'haver-hi bones notícies, diuen, en pro a Superliga, i crec que Barça i Madrid aniran de la mà aquí una altra vegada. Mm. I que el tema Negreira serà un paral·lel.
Pou i Anaïs, algun comentari sobre això? Si no, passarem a l'anàlisi purament del partit, eh? Vull dir...
A mi em sembla que això és una estratègia pura i dura. Em sorprèn que Florentino, que és un dels homes més poderosos d'aquest país, ara resulta que hi ha algú que li pot fer crear influències i generar-li pressió amb aquest tema del cas Negreira i que pobre home s'ha vist obligat a fer aquest comunicat per mig posicionar el Madrid, amb un comunicat que la veritat tampoc em va semblar que fos molt, molt punyent, perquè en cap moment parla de la junta directiva actual i vaja, em va semblar un comentari ahir, dic un comunicat molt light. Els altres diuen ah, doncs ara no fem el dinar de directives, l'altre diu que no ve. Crec que és tot de cara a la galeria i que per darrere segueixen treballant els dos clubs perquè els interessa el tema de la Superliga, perquè un sense l'altre aquest projecte no... Si ja costa que avanci, imagineu-vos si hi ha algú que es baixa. I crec sincerament que la gent no s'hi fixarà tampoc tant com ens sembla a nosaltres. Vull dir, a la que comenci el partit, la gent s'oblidarà de si Florentino està a la llotja o no hi és.
Pou?
Sí, jo crec que és una reacció a la reacció del Barça, no? És a dir, el Madrid tira endavant això de personar-se en el cas, cosa que em sembla que era molt esperable i que fins i tot té sentit. El Barça reacciona com reacciona dient que no hi haurà dinar i jo crec que aleshores el Florentino diu, doncs escolta, em quedo a casa i a més és un gest que a la meva gent li agradarà i ja està, no crec que tingui més recorregut.
Ens acostem a 3:15 del matí. Doneu-me res, 2 minuts de publicitat i de seguida us pregunto per aquest duel, que no sé si es produirà o no, perquè hi ha qui diu que es canvien de banda o no canvien de banda. Araujo Vinicius. Ara tornem.
RAC 1.
Fa tants anys que es fan campanyes de reciclatge que tothom ja sap que els plàstics i els metalls van al contenidor groc. Aquesta campanya és només per recordar que tan important com saber això és saber que cal dipositar-los dins del contenidor groc. Cuidar el nostre planeta comença per cuidar la nostra ciutat. Cuidem Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Hi everyone, do you want to have the best summer ever? Doncs t'esperem a l'English Summer, les colònies d'estiu en anglès més emocionants que viuràs mai. Informa't en el proper 29 de març a les 6 de la tarda a l'Hotel Ciutat de Girona. English Summer. Learn having fun.
A Grupo Todoplano sabem que canviar el matalàs no és una tasca fàcil.
No et decideixes a la botiga? Tria els 2 matalassos que més t'agradin. Te'ls portem a casa, els proves i et quedes amb el teu preferit. Ens encarreguem de tota la logística. Grupo Todoplano, distribuïdor oficial de matalassos Emma.
Selecció de productes amb entrega express. Troba la botiga més propera a grupotodoplano.com.
Una mica més gran que Sicília i més petita que Suïssa, Taiwan és la perla de l'Indo-Pacífic. Una alteració del seu statu quo canviaria la face del món. Serà Taiwan la Ucraïna de demà? Vanguardia Dossier respon aquesta pregunta a la seva nova monografia. Ja a la venda a quioscos i llibreries. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
Renovada. Actualitzada.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
3:15 del matí. Avui tota la premsa també analitza sobre aquesta pràcticament final Barça-Madrid per al títol de Lliga. El gran duel dels últims clàssics, que és aquest Vinicius-Araujo, que hi havia algun apunt ahir, Ancelotti apuntant que si el canviem de banda o no a Vinicius. Tu creus que no, Gemma?
Jo crec que no, vamos, me sorprendería. Crec que lo va dir una mica de broma, que no lo va dir seriosament, perquè què fa Vinicius a la dreta?
Jo què sé, és a saber, igual li descobrim algunes.
Bueno, sí, igual, però no seria el partit com per empezar a fer experimentos raritos.
Tu com ho veus això, Pou, aquest duel?
Jo crec que ell després va com avisar que estava fent una mica de conya, no?
Ja.
Però és veritat que és com un dels focus del partit, no? Des que Araujo va defensar per primera vegada Vinicius, que es va veure que realment era un antídot molt, molt, molt potent a la capacitat que té de generar perill al davanter brasiler del Madrid, i des d'aleshores doncs, Vinicius no ha jugat mai al seu nivell quan té Araujo al davant, I jo crec que per això potser i Ancelotti tira una mica de conya marinera, com per dir, doncs l'enviaré a l'altra punta del camp. Però em sorprendria molt, perquè jo crec que és perjudicar el seu jugador, no?
Mm. Anaïs i Ferran, sobre el duel.
No, escolta, agafem i bromegem nosaltres també i posem Araujo a la dreta i ja està i arreglat, no? Jo crec que és el duel del partit, o com a mínim el més destacat. I diria que una mica depèn, no dic que depengui el resultat del partit, però estic convençuda que entre aquests dos futbolistes es decidirà una mica tot el que passi. Crec que Araujo doncs, li té agafada la mida a Vinícius des de fa molt de temps. Em sembla que Vinícius, quan se'l troba, doncs, una mica tremola, no? Perquè Araujo, si el veus...
Le desquicia.
Sí, realment el posa molt, molt nerviós. I al final, Vinícius, vaig estar ahir revisant algunes dades i ha marcat dos gols amb, crec que són 12 clàssics, vull dir que tampoc... És veritat que ara mateix és la peça més desequilibrant del Madrid perquè Benzema no està ni de bon tros en el seu millor moment, però vull dir que tampoc no ha estat tan decisiu en tot aquest temps.
Sí, has trobat l'antídot per frenar el jugador més determinant del Madrid. És que Araujo sobre el camp, Vinícius no ha marcat mai contra el Barça, i en els marcatges Vinícius Araujo sempre ha guanyat el Barça, i Araujo, com dèieu, és que el treu de polleguera, perquè part, el que li falta a Vinícius és aquest punt d'autoconfiança i de creure-s'ho, i quan es troba un defensa que li comença a posar una mica comença a complicar una mica la vida, ell de seguida li costa poc sortir del partit.
Li menja la moral i l'ànima.
Sí, i jo crec que, a part, estem, ara esteu dient aquest, que és un dels focus, però estem davant d'un duel històric, perquè són dos jugadors pràcticament de la mateixa generació, i veurem aquest duel durant molts anys. De moment li està sortint molt bé Araujo, a mi m'agrada a més perquè veus, aquesta és una lluita bastant noble. Jo crec que Araujo és un futbolista molt, molt lleial, molt noble, i també, i bueno, i després fora del camp també es porten bé, que això també és curiós, no? I fins i tot es feliciten per l'aniversari, crec, o sigui, tenen bona relació, perquè Araujo també li parla en portuguès, perquè Araujo és de la frontera d'Uruguai amb Brasil, i tenen un cert bon rotllo, que això també trobo que fa bé en un esport que moltes vegades és tan tòxic i hi ha tan ronron i tan mal rotllo, doncs que un duel d'aquestes característiques també tingui aquesta part positiva, a mi m'agrada.
Amb el moment en què està passant Araujo, trobeu que és un dels top mundial ara mateix?
Ara mateix, sí.
De defenses.
I tant.
Sí, eh?
Sí, sí.
Sí, és que si et diuen jugar contra el Madrid, ara vaig a fer una mica de ciència-ficció, però entre Pedri i Araujo, què? Aquí decidiríem deixar... Si haguéssiu de triar un dels dos...
Si un dels dos estigués lesionat, diguem-ne...
Crec que posaria abans Araujo, eh?
Ja.
Ostres, ara aquí... Ara
patiria més sense Araujo. Sí o no?
No, trobo,
ja sé que amb un escenari ideal i perfecte, comptar amb els dos és magnífic.
Bueno, amb Araujo i sense Pedri has guanyat el Madrid.
Amb Araujo primera, sense Pedri, efectivament.
Sí. Bé, i al revés, no? Si no m'equivoco, el partit de Lliga d'anada, Araujo no hi és i Pedri sí.
Exacte, i Palmas.
Sí. Uh-huh.
I perds, sí, i perds bé. Sí. Això no vol dir, evidentment, que Pedri no sigui fonamental, però té raó que Araujo, en aquest sentit, et permet defensar d'una manera molt, molt concreta, no? Perquè té una capacitat de corregir i de córrer cap enrere que jo crec que és molt, molt, molt especial, i de moment... doncs sembla que li té com la moral guanyada a Vinícius. En fi, veurem què passa avui, perquè no deixa de ser un duel que algun dia Vinícius, suposo que guanyarà en algun moment de la seva carrera, perquè no deixa de ser un futbolista determinant, no?, en aquesta banda del terreny de joc. Jo també vull veure quina és la seva actitud avui cap als jugadors del Barça i cap a l'afició, no? Vull dir,
per què?
Vinícius s'ha convertit... perquè s'ha convertit en un focus de polèmica sistemàtic, no? Gairebé vagi on vagi, acaba enfrontant-se amb rivals i tenim problemes amb l'afició. Ancelotti i el madridisme el protegeixen com si fos un màrtir de la causa, com si no es veiessin les imatges d'un jugador que no sempre té el comportament que s'ha de tenir en un terreny de joc, i s'ha d'anar en compte amb això, perquè avui, evidentment, és un partit de molt, molt alt voltatge. Espero que l'afició del Barça es comporti, i esperem que tot plegat quedi només en un, en un duel esportiu i que no haguem de lamentar segons què, no?
Com és això, Gemma? El focus que se li ha posat al damunt de Vinícius, no? En el, des de fa setmanes i de fa mesos, diria.
Per un costat és normal, perquè és l'estrella ara mateix del, de l'equip. Como, o sea, és el jugador més determinant, sense dubte, perquè Benzema, no, aquesta temporada no és el Benzema estratosférico de la passada. Por el otro está el tema del racismo, que existe, y es un problema, y no podemos ni olvidarlo, ni...
Menystenirlo.
Y existe y le está pasando. No debe ser fácil para alguien de 22 años tener que aguantar según qué comentarios que cuelguen tu muñequito de un puente en Madrid y que 200 aficionados en la puerta del iba a decir Vicente Calderón, ¿cómo se llama ahora? Que lo van cambiando de nombre.
Metropolitano.
Lo van cambiando de nombre.
Ahora
ya no se llama Wanda.
Ah, bueno, vale.
Lo van cambiando de nombre. Y 200 allí cantándole lo que le cantaron. En fin, todo esto no debe ser fácil de manejar, insisto, para alguien de 22 años. Pero después está que él tiene una serie de comportamientos que esperemos que sea porque efectivamente es muy jova y vaya aprendiendo y se vaya un poco matizando. Porque hay partidos en los que se va absolutamente del juego y del partido y se dedica a sus luchas individuales con el árbitro o con el cuarto árbitro o con el rival de turno. Y se va. Y tiene esos gestos que tenía, por ejemplo, para... No exactamente igual, ¿eh? Pero son jugadores que a mí me ponen nerviosa. Neymar, Vinicius, ese tipo de gestos que dicen, mira, tío, o sea, sobra, deja de...
El típico futbolista que es juga, molt odiat per l'afició rival.
Juega al futbol i deja, todo lo demás deja.
No només perquè...
Se'n va.
Molt odiat per l'afició rival, no només perquè sigui un gran futbolista, diguem-ne. És a dir, moltes vegades aquest tipus d'odis tenen a veure amb l'actitud que té el propi futbolista.
És un provocador, també. No? A mi em sembla que és un futbolista provocador. Evidentment hi ha una part... racista, que estic d'acord amb la Gemma, però amb altres futbolistes no veiem aquesta fixació amb Vinícius, no, que té. També hi estic d'acord amb aquest amb el relat que s'està venent des de Madrid, no, que per exemple ahir deia Xavi, Vinícius és el màrtir, com deia el Pou, i Gavi, per exemple, és un carnisser.
Però qui dijo lo de carnisser?
No, bueno, això s'ha dit a Madrid.
Sí, pero qui, porque yo la palabra, o sea, sí, en plan carnicero, ¿dónde lo dijeron? En el chiringuito. Y está Xavi para contestar al chiringuito, ¿en serio? ¿Carnicero? O sea, es molt fort decir que Gavi es un carnicero. Pots dir que es un jugador que entra fuerte, pero la palabra carnicero... Ayer se lo pregunté a Santi, digo, oye, ¿dónde salió esto de carnicero? Y me dice, no lo sé, no tinc ni idea.
El van comparar amb Casemiro, que és, com dir, més o menys el mateix.
Però qui lo dijeron en el chiringuito? Pues digamos, si no, en el chiringuito no dice, dir, pero los demás, desde Madrid, no es desde Madrid, es desde un programa en concreto, desde un sitio en concreto, porque la palabra carnicero es forta. Y a mí me parece que Xavi no tiene que estar para contestar a según quién, pero bueno, allá él.
No, jo, Gemma, el que sí que et diria és que anant per aquests camps de la Lliga Espanyola hi ha determinades reaccions a l'afició que notes que l'última vegada que hi vas anar no eren d'aquesta naturalesa i penses, i d'on surt això? I hi ha una part que segur que és iniciativa de l'afició, però hi ha una part que segurament també és fruit d'un clima d'opinió, no? I amb Gavi jo ho estic notant, que hi ha camps on a la primera topada la reacció de la gent és com si hagués trencat una tibia i un peroné al més pur estil Goicoechea.
Pero él es un jugador también que a ver, ¿cómo lo digo? No es que entre fuerte, él es muy expresivo en todo lo que... O sea, cuando...
Muy intenso, ¿no?
Intensísimo, sí.
Pues claro, pues la gente ya le tiene un poco tomada, porque además le ven como un rival muy serio y muy importante para el equipo. Con lo cual, claro que le pitan y claro que le dirán, pues es lo que tiene, ser importante para tu equipo y ser intenso. Pues ya se lo irá haciendo, ¿no? Igual sí, és molt jove, però...
Fins que juga amb la selecció espanyola.
No parece que l'afecte,
un futbolista molt intens.
Exacte. No parece que l'afecte en absoluto, eh?
No, no, però ahir Xavi diu, ara fa dies que no ho sento, i jo crec que anava per aquí, per això que diu l'Anaïs, fins que juga amb la selecció espanyola, que, com hem vist altres vegades, llavors ja canvia el relat i el discurs ja és diferent perquè Gavi juga amb la selecció espanyola en lloc de amb el Barça.
Quan falten 7
minuts
per...
Llavors he passat a ser un futbolista que suma per l'equip i que ens sembla una meravella i que quina intensitat i que garra i que...
I les tres Cs d'Alcaraz.
I això agrada molt. Sí, exacte. I de totes formes Gavi ha millorat molt en el seu caràcter, perquè l'any passat li treien moltíssimes més targetes de les que ha vist aquesta temporada. Vull dir que jo crec que ell forma part d'un procés de maduració que és evident que hi ha
versions que no
estan bé. Clar, és que, té 18 anys. Sí, és que l'any passat va pujar al primer equip jugant i vivint a la Masia. Vull dir, és que és un futbolista molt jove i ha d'aprendre moltes coses encara.
Ara la següent lliçó que ha d'aprendre és que no cal anar a defensar una pilota amb el cap arran de gespa. Vull dir que no és necessari.
És falta de Gavi.
És falta de Gavi.
Perquè posa en perill la seva integritat física.
Bé, és que Bundó és que li hauríem pogut xutar el cap.
Home, però perdona, sobre això va recordar molt aquestes actituds tan bèsties de Puyol, de la seva època, no? Aquesta manera de llançar-se i diu, bueno, m'és igual que em destrossi.
Les grapes que li ponien la cabina...
Exacte, posa ràpid que tinc ganes de sortir, no?
Bé, a Gavi, vull dir que el vols sempre en el teu equip, perquè és d'aquests jugadors que van que cada vegada juga millor futbol. Vosaltres vau veure la reacció que va tenir quan semblava que el gol de Williams gol?
Sí.
Bueno, és que semblava una tragèdia grega, allò.
Sí, sí.
Vull dir que és un tio que ho sent... Sí, sí, un tio... que jo crec que té un futur immens.
Per anar acabant, ara que falten 5 minuts per les 11, només volia fer una darrera pregunta que té a veure, evidentment, amb el partit d'avui i de les conseqüències. Si el Barça guanya i aconsegueix una distància suficient al Madrid com per considerar que té mitja lliga al sac, evidentment, això no s'ha de dir mai i tot això, Pou, quina importància li dones a aquesta lliga que pogués aconseguir el Barça de Xavi?
Hòstia, vas fort, a falta de 12 jornades.
Sí,
però vas fort, però t'entenc.
Pel club, dic. O sigui, quina transcendència té? Guanyar-la o no guanyar-la, evidentment, la pregunta val igual si la guanyes que si no. És a dir, si no la guanyes, té conseqüències, això també, clar.
No, si no guanyes la Lliga és una... Vaja, és un daltabaix històric i tindria conseqüències gravíssimes a tots els nivells. Però si la guanyes, jo crec que és un títol que tindrà un component balsàmic importantíssim, perquè fa 4 anys que no la guanyes, perquè estàs enmig d'una crisi institucional i econòmica sense precedents, i per fi recuperar, diguéssim, el govern de la competició més important que juga cada temporada, jo crec que és molt important. Jo crec que, és a dir, a veure si sóc capaç d'explicar-me, esportivament el guanyar la Lliga és molt més difícil i té molt més mèrit que guanyar la Champions. Això no ho dic jo, això ho va dir, per exemple, un senyor que es diu Zinedine Zidane després d'haver-ne guanyat 3 seguides a Champions. Però és una cosa bastant fàcil d'entendre. Has de jugar 38 partits durant 9 mesos i, per tant, has de tenir un nivell de regularitat, de constància, de fiabilitat per guanyar-la. I en l'altre cas, jugues com a màxim... Bueno, si la guanyes, jugues 13 partits i amb totes les circumstàncies que tenen, les eliminatòries, etcètera, etcètera. Però això és esportivament. Des d'un punt de vista de prestigi, de valor de cara en fora, l'aparador, el món del futbol, aquest futbol global, etcètera, evidentment la Champions té molt més glamour i té molta més rellevància. Bé, doncs el Barça, que està en reconstrucció des de fa... uns quants anys, i jo crec que hauria posat una peça clau en aquesta reconstrucció a lloc guanyant aquesta Lliga, perquè és el primer pas per després fer l'assalt a la competició, diguéssim, que més glamour i més prestigi internacional té. No?
Mira, jo signo el que diu el Pou, però és que a més hi afegeixo que si guanyes la Copa del Rei, que la tens bastant encarada, i has guanyat la Supercopa, guanyar aquesta mena permeteu-me l'expressió, triplet espanyol.
Però ho és, eh? Potser no és el glamour de guanyar la Champions, sí, la Copa i la Lliga. Però
aquest triplet espanyol, guanyar-li a més al Madrid, perquè li guanyes la final de la Supercopa al Madrid, elimines el Madrid a semifinal de la Copa del Rei i li guanyes la Lliga al Madrid, és un primer gran pas de reconstrucció per un equip que està creixent, que és molt jove i que a més està immers en un context institucional doncs, dels pitjors de la història del Barça.
Anaïs.
Sí, jo crec que és guanyar la Lliga és el primer pas per convertir-te en un equip doncs, que anímicament s'ho cregui i que pugui fer un pas més enllà per intentar aspirar amb altres títols que són potser no tan importants però sí més llaminers, no? I que criden més l'atenció. I després crec que tindrà, si el Barça l'ha guanyat, tindrà un doble valor afegit per tota la crisi que s'està movent al voltant del cas Negreira i perquè a partir d'ara doncs, els desplaçaments del Barça no seran gens fàcils i crec que de veritat que és un doble triomf després de tot el que està passant.
Estic molt d'acord con todo lo que han dicho. O sea, ni yo al Barça ya le doy la liga por ganada, de todas formas. Sí, es que bueno, con la ventaja que tiene y las
ens hem mirat amb el Ferran perquè clar, bueno.
Yo al Barça le doy la liga por ganada y me parece que tiene muchísimo mérito. Igual no está haciendo todavía no es el contexto es muy importante y no es un equipo de época ni se está jugando muy bien.